Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Associació d'Advocats ha confirmat avui el que tots sabem, les mancances del sector judicial a Sabadell. El degà de la institució, Manolo Hernández, s'ha queixat del retard en la posada en marxa dels jutjats 9 i 10, que haurien d'haver entrat en servei a final de l'any passat i que no estaran a punt fins a final d'aquest 2019. El degà responsabilitza directament la Generalitat d'aquesta situació. Ho ha dit en una entrevista avui al magazín El Matí.
Bueno, hem protestat d'allò més. Hem demanat i hem mantingut una, fins i tot una entrevista amb la consellera de Justícia, però per fi d'intentar adelantar aquesta data, perquè són d'absoluta necessitat aquests jutjats i no hi ha hagut manera de que ho adelantin. Estan tancats en banda que no ho poden fer abans del 31 de desembre.
Una altra de les reivindicacions que ha fet sentir Hernández dels micròfons de Ràdio Sabadell és la necessitat de traslladar els jutjats a un nou edifici. El degà del col·legi ha avançat que faran una petició formal a l'Ajuntament de Sabadell perquè comenci a estudiar la possible cessió d'un solar per a la construcció de la nova ciutat de la justícia. Segons Manolo Hernández, l'edifici de l'Eix Macià ha quedat completament obsolet.
Titulars.
Bon dia.
Bon dia.
El CatSalut es referma en la necessitat de traslladar l'oncologia pediàtrica del Taulí a la Vall d'Hebron.
En una reunió ahir a la tarda amb una delegació de l'Ajuntament, el departament va justificar la mesura per oferir una atenció de millor qualitat. Tot i això, Salut s'ha compromès a fer gestions per intentar mantenir una part de la unitat oncopediàtrica a l'Hospital Sabadellenc. Sigui com sigui, a partir del febrer, els nens amb càncer i les seves famílies hauran d'anar a la Vall d'Hebron per seguir endavant amb els tractaments.
Una mitjana de 4 usuaris fan servir diàriament les parades intermèdies de la TUS. Ràdio Sabadell us pot avançar les dades tot just quan es compleixen 2 mesos amb el servei en marxa.
Segons ha explicat el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, el servei s'està utilitzant bàsicament a les primeres hores del dia.
Tenim un servei que encara no està consolidat, que ja s'estigui utilitzant 2, 3, 4 cops al dia, doncs està bé. A veure si aconseguim arribar a més gent. I falta estudiar quines línies són les que més s'utilitzen i les que no, per què. Per exemple, una primera dada és que la línia 10 és de les que té més usuaris que fan aquest servei, segurament pel recorregut que fa.
Tot i que falta concretar, Guerrero apunta a la zona de Gràcia i al sud de la Gran Via com els punts en què els usuaris demanen baixar del bus fora de les parades habituals.
Adri Cuevas protagonitzarà l'Hotel Suís a partir de les 2.
El migcampista andalús, que va brillar l'estrena de Quico Ramírez a la banqueta arlequinada, valorarà el seu rol amb el nou tècnic. A més, també coneixerem com avança la recuperació del lesionat Aleix Coc.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment de fer un cop d'ull als serveis. Comencem per la previsió meteorològica a les portes d'un canvi de temps i d'una baixada de les temperatures més acusades. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Bon dia. Els núvols ja han anat arribant a diversos punts dels municipis catalans, especialment de les comarques més interiors. També és aquí on tenim els núvols una miqueta més densos i, en canvi, cap a les comarques de Girona, en nord de les comarques de Barcelona, hi ha més domini del sol. Tot plegat afavorirà que avui les temperatures puguin anar pujant, sobretot cap al sector est, mentre que cap a la resta encara mantindrem un ambient una miqueta fred. De fet, avui les temperatures màximes han de quedar per sota de les que vam tenir ahir. Màximes que a molt estirat pujaran fins als 11 o 12 graus. Cap a l'interior encara quedaran més baixes. També cal dir que al llarg de la tarda sí que el cel ja quedarà força més ennuvolat per núvols més compactes amb precipitacions en forma de neu cap a la zona del Pirineu, però també cap a la zona dels Ports o bé cap a la zona del Montsant. Una cota de neu que rondarà aquests 700 metres. De cara a demà continuarem parlant d'un temps força inestable amb molt vent i també amb algunes precipitacions en forma de neu i on en caurà més és cap a la zona del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I completem aquesta informació amb la situació a hores d'ara del transport públic. Ens ho explica des del Transmet el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet.
Doncs amb motiu de la vaga del sector del taxi, amb ocupacions amb un tram central de la Gran Via i dos carrils de part de la Diagonal i la previsió de mobilitzacions vàries, el recorregut de nombroses línies d'autobús està afectat per desviaments i modificacions. Recomanem que, sempre que us sigui possible, feu els vostres desplaçaments per l'àrea metropolitana de Barcelona amb la resta del transport públic, és a dir, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, que circulen sense problemes destacables segons indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. Estigueu atents a les possibles incidències i recomanacions del dia pels canals informatius dels diferents operadors. I això és tot de moment des de Centre Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora, fluïdesa al trànsit al llarg de tota la xarxa viària catalana, segons informa el seu web, el Servei Català del Trànsit.
La notícia del dia.
Nou retard en la millora dels jutjats de Sabadell, malgrat que les dues noves sales, la 9 i la 10, havien d'estar disponibles a finals de l'any passat, la Conselleria de Justícia ha comunicat que caldrà esperar un any més per tenir-les en funcionament. Pel degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, Manolo Hernández, aquesta espera és insostenible en uns jutjats tan col·lapsats com els de la ciutat.
Hernández ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que s'han reunit amb la consellera de Justícia, Esther Capella, per traslladar-li la necessitat de disposar d'aquests espais a la ciutat de Sabadell. Ha assegurat que són infraestructures imprescindibles per les funcions que han de complir.
Quan nosaltres lo reclamem perquè és una necessitat de ciutat, és a dir, són el jutjat 9 i 10 que són de primera instància i un dels dos ha de portar les funcions de família juntament amb el 8 que tenim actualment, només tenim un jutjat de família a Sabadell. Llavors, estem sense el segon jutjat de família que és imprescindible per les persones, pels temes que toca i també sense el nou jutjat de primera instància que afecta a comerciants, a empresaris, a qualsevol ciutadà que té qualsevol altre assumpte civil que no sigui de família.
En les reunions amb la consellera de Justícia, Hernández, i el Col·legi d'Advocats de Sabadell han mirat d'avançar aquesta data d'obertura per la necessitat que en té la ciutat i, de fet, el degà del col·legi ha explicat que no entenen la resposta que els arriba des de la Generalitat sobre el retard en la posada en marxa.
Per problemes de contractació que nosaltres amb els deguts respectes no ens creiem, és a dir, diuen que s'ha de seguir tot un protocol per contractar les oficines que ja les tenen llogades des de fa un any i estan pagant lloguer des de fa un any i estan buides, val? Doncs que han de preparar les oficines, que han de licitar qui fa les obres, que han de licitar qui porta el mobiliari, però segur que amb una altra actitud o una altra disponibilitat estem convençuts que s'hauria pogut fer a la data de 31 de desembre de 2018. Estem convençuts.
A tota la situació de col·lapse s'hi sumen la precarietat amb la qual es troba l'edifici dels actuals jutjats. Hernández explica que són unes instal·lacions que no estan pensades per acollir un jutjat i això genera algunes dificultats. Per exemple, l'accés a les plantes 14, on hi ha la zona dels forenses, i a la 17, el jutjat de família, només es pot fer amb un únic ascensor. Per tot plegat, el degà del Col·legi d'Advocats emplaça la Generalitat a construir un nou edifici per acollir els jutjats i per això han demanat una trobada a l'Ajuntament per treballar de manera conjunta, trobar un espai on puguin ubicar-se.
Nosaltres el que estem demanant i estem reclamant, lo estem dient a la Generalitat, lo estem demanant ja de fa temps a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Justícia, i volem ara buscar la implicació de l'Ajuntament. Volem buscar la implicació de l'Ajuntament perquè és clau en solventar un tema com ara aquest, perquè l'Ajuntament hauria de proporcionar un solar en el que construir el nou edifici judicial, i ho fem perquè estem convençuts que és un problema de ciutat, és a dir, no és un problema dels advocats, no és un problema és un problema de ciutat, és a dir, afecta a tota la ciutadania i fins i tot a tota la comarca, perquè clar, els jutjats abasten totes les poblacions del partit judicial.
Hernández ha lamentat també la situació de col·lapse que es viu en totes les sales judicials que hi ha a Sabadell, una realitat que ha assegurat fa que molts dels professionals, especialment jutges i fiscals, quan arriben a la ciutat, demanin un trasllat ràpid per anar a d'altres partits judicials on es treballi amb més celeritat.
L'Hospital de Sabadell es quedarà sense unitat d'oncologia pediàtrica. El CatSalut n'ha informat en les últimes hores a l'Ajuntament. Amb tot el departament estudia la viabilitat de mantenir part del servei al centre sanitari de la Gran Via, tal com reclama el consistori. Així es va acordar, de fet, en una reunió d'urgència celebrada ahir a la tarda. El PSC va destapar el cap de setmana el trasllat d'aquest servei que el CatSalut justifica per donar una millor qualitat en l'atenció als pacients. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. A partir del mes de febrer, els nens que que habitualment tracten el seu càncer al Taulí hauran de desplaçar-se fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron per fer-ho. Aquesta reordenació del servei respon a una instrucció de l'any 2011 que no s'havia arribat a aplicar, però que el CatSalut va decidir recuperar l'abril de l'any passat, tot plegat d'acord amb els criteris de la Societat Europea d'Oncologia Pediàtrica. Segons aquest organisme, un hospital és capaç de mantenir el grau d'expertesa quan tracta almenys una trentena de casos nous cada any. En el cas del Taulí, però, el Departament de Salut xifra en 9 i no en 17, com apuntava el PCC ahir en roda de premsa, als casos de càncer infantil que tracta anualment. Tot i el trasllat que es farà efectiu d'aquí pocs dies, fonts de salut recorden que actualment ja hi ha diversos tractaments complexos en oncologia pediàtrica que es fan a la Vall d'Hebron i no al Taulí. Es tracta de la cirurgia oncològica, la quimioteràpia complexa, la radioteràpia o els trasplantaments de moll d'os.
A tot això, les reaccions a la pèrdua d'aquest servei no s'aturen. La notícia del tancament del servei d'oncologia pediàtrica del Taulí està generant un rebuig social incontestable que s'està plasmant a les xarxes socials. Twitter, però, també s'està convertint en el mitjà escollit pels partits polítics per denunciar el desmantellament d'aquesta unitat per part de Salut.
Per exemple, l'alcaldable de Junts per Sabadell i diputada al Congrés, Lourdes Ciuró, interpel·lava directament a l'Ajuntament en una piulada. Ciuró es preguntava si el consistori desconeixia la decisió del departament i reclamava explicacions a l'executiu per saber quines gestions estaven fent per evitar el trasllat d'oncopediatria. Des del perfil de Junts per Sabadell, a més, s'apuntava que sembla que es vulgui fer retrocedir la ciutat en lloc de fer-la més atractiva, competitiva i propera. D'altra banda, Esquerra Unida i Alternativa també feien una piulada sobre aquesta qüestió, assegurant que estaven pendents de les negociacions entre l'Ajuntament i el CatSalut i afegien que cal garantir uns serveis de qualitat per la població.
Canviem de tema. Una mitjana de 4 viatgers de transports urbans de Sabadell utilitzen cada dia el servei de parades intermèdies en marxa des de fa tot just 2 mesos. Segons les dades aportades per l'Ajuntament, les hores en què més es reclama aturar l'autobús entre 2 parades són les primeres del matí. Es tracta d'un horari que s'aplica de forma experimental a la ciutat, ja que els serveis d'aquest tipus implantats en altres municipis es concentraven, Karen, a les nits.
El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, considera que la utilització de les parades intermèdies està sent positiva, tenint en compte que encara no és gaire conegut. De fet, ja es comencen a veure alguns patrons, com per exemple les zones on més viatgers demanen aturar l'autobús abans de la parada oficial.
Pel que he vist, bàsicament són molts usuaris del polígon del sud-oest, la zona Gràcia, la zona aquella a la Gran Via cap al sud, perquè hi ha moltes parades fetes als carrers de Joaquim Blume, a la Jacint Verdaguer, Sant Ferran, que és aquella zona que hi ha aquell polígon industrial. Però, per exemple, n'hi ha algun de Ronda Collsalar o Avinguda de Barberà o Mata de Pere recents. Sí, jo crec que encara no s'ha consolidat el servei i que, per tant, encara hi ha gent que no el coneix o no el coneix prou i que encara no ha arribat a tot el potencial usuaris que pot arribar a tenir aquest servei.
Aquestes zones amb més demanda de parades intermèdies també apunten a un perfil d'usuari.
Nosaltres pensàvem en alguns col·lectius com sanitaris del Taulí o polígons industrials, sobretot, perquè al capdavall no hi ha molta diferència entre aturar-te un tros més amunt o un tros més avall de la Rambla o de carrers cèntrics, no? Avinguda Mata de Pere. És diferent si és una zona més així que no hi ha tanta població, com pot ser un polígon o pot ser els parcs de finals de ciutat, que allí doncs, és més probable que tinguis més sensació d'inseguretat com és de la Rambla, perquè al capdavall potser la sensació d'inseguretat la tindràs més quan vagis al carrer del darrere, no?, que parar-te 20 metres o més endavant o endarrere a la mateixa Rambla.
Segons Guerrero, encara és d'hora per establir un perfil d'usuari, però assegura que es farà una anàlisi de les línies més utilitzades. L'objectiu és fer créixer la utilització d'aquesta opció per facilitar el dia a dia dels viatgers.
Un minut falta per arribar al punt de 3:15. Ara us expliquem que hi ha homes que qüestionen el model tradicional de masculinitat. Aquests són els membres de l'associació Nous Homes de Sabadell, que va néixer l'any 2010 arran d'una conferència de la Regidoria de Drets Civils i Gènere. Entre els seus objectius hi ha el de redefinir el rol dels homes dins la societat per trencar amb els estereotips de violència i abusos que s'hi vinculen.
Un nen no pot plorar o no pot tenir por. Hi ha un tipus de masculinitat que es pot anomenar tradicional o tòxic, que defensaria que no. Canviar aquesta perspectiva és el que fan els membres de Nous Homes de Sabadell, un col·lectiu que explora noves masculinitats feministes. Josep Guac és un dels implicats.
reconèixer la nostra sensibilitat, reconèixer la nostra vulnerabilitat, que no és vulnerabilitat i debilitat, no són el mateix, reconèixer les nostres emocions, deixar-les expressar, i evidentment després el paper més actiu i més de cara al feminisme, del que hem dit abans, no? De reconèixer la igualtat tant en les tasques de la llar com en les relacions home i dona.
Tots ells reconeixen que el feminisme els ha permès canviar les seves idees i potenciar aspectes de la seva personalitat que el model clàssic no permetia, com ara gaudir de les cures o potenciar el seu vessant emocional.
Bàsicament els grups d'homes van començar com una resposta al feminisme. Per una banda, va haver un grup d'homes que es van enrocar en les seves postures més tradicionals, i uns altres grups d'homes que vam començar a reflexionar sobre què estava passant aquí, no? I sí, gràcies al feminisme hem aconseguit tenir una aproximació més important a nosaltres mateixos i a aquelles parts que estaven una mica amagades. Encara seguim treballant per això.
L'Associació Nous Homes de Sabadell es reuneix cada dos dimecres al Centre Cívic de Cal Balsac. Entre les seves activitats hi ha un club de lectura, dinàmiques de grup, anàlisi de problemàtiques com els micromasclismes o la programació de xerrades com les que van permetre el seu naixement.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
El Gremi de Fabricants de Sabadell ha celebrat la quarta edició dels Premis Floc de Llana 2018. Enguany s'ha premiat l'empresa Lanitex, l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil i el doctor Josep Maria Benaúl. Precisament en el seu Parlament, el doctor Benaúl ha fet una crítica cap al govern i ha demanat un impuls a la museïtzació dels elements històrics de la ciutat.
Un acte de voluntat d'una vegada. Voluntat vol dir recursos, voluntat vol dir posar-hi persones capacitades al davant d'aquest projecte, perquè aquest desequilibri que hi ha entre el que sabem i el com ho acostem a la ciutadania s'ha de completar d'una vegada. Portem 40 anys i amb això estem molt malament.
Però, Elena, tu que vas seguir aquest acte, aquesta no va ser l'única reivindicació de la vetllada.
Exacte. Blai Costa, president del Gremi de Fabricants, va posar en relleu tota la feina que l'entitat ha realitzat amb altres associacions de Sabadell, com per exemple amb els Saballuts. El president també s'ha referit a les eleccions municipals del mes de maig i ha assegurat que treballaran amb els diferents partits polítics per reflexionar sobre quin model de ciutat ha de ser Sabadell.
Volem saber quin és el model de ciutat que defineixen els diferents partits polítics que es presentaran a les municipals. I junts reflexionarem sobre com millorar la presència industrial a la nostra ciutat, sobre com evitar que Sabadell es converteixi en una ciutat dormitori, sobre com enfortir els valors socials i culturals i sobre com hem de recuperar els atractius de la capitalitat des de tots els àmbits.
Per la seva banda, Matías Serracant, alcalde de Sabadell, ha assegurat que comparteix els reptes i objectius amb el gremi. Un d'ells, obrir la ciutat al Ripoll i també potenciar la ciutat perquè sigui un referent a la comarca.
Compartim amb el gremi molts d'aquests objectius. Parlem de Ripoll, parlem de territori, parlem de Vallès. Ho sabeu perfectament, tenim un repte que és identificar, no?, la potencialitat que té el territori vallesà pel futur dels nostres ciutadans i ciutadanes i del nostre entorn. Sabadell no és, si no és Vallès, si no és identificant-se amb aquesta comarca, identificant-se com un fet metropolità.
En l'acte també es va poder gaudir de la conferència Una fàbrica de llum, a càrrec del doctor en física Ramon Pascual, en la que es va exposar el funcionament del sincotró Alba, instal·lat a Cerdanyola del Vallès.
Incendi en una nau abandonada al carrer Germans Farguell amb Ali Bey, a Can Feu.
El foc es va iniciar per una foguera que es va descontrolar pels vols de la mitjanit. En el moment de l'incendi hi havia 8 persones dins de la nau. Per sort, cap d'elles va resultar ferida ni intoxicada pel fum. Hi van intervenir 3 dotacions dels bombers, una patrulla dels Mossos i una altra de la policia municipal.
Creu Roja Sabadell ha tornat a treure al carrer la seva unitat mòbil per atendre les persones sense llar o en infrahabitatges.
L'entitat ha atès 11 persones en el marc de l'operació Fred. Se'ls ha proporcionat menjar i beguda calenta, a més d'altre material. Hi han participat 3 voluntaris, a més d'una tècnica de l'ONG.
Augmenta el nivell d'anglès dels alumnes que entren a la universitat.
Segons la Universitat Autònoma de Barcelona, els estudiants que acrediten nivell de B2.2 d'anglès ha passat del 8 al 48% en 7 anys. Aquest és el resultat de les proves de nivell realitzades amb més de 3.700 estudiants, el 55% dels nous alumnes de l'Autònoma, i acredita que tenen un coneixement d'anglès necessari per comunicar-se satisfactòriament tant en l'àmbit acadèmic com el professional.
El Vallès ha acusat del doble crim d'ASPA assegura no recordar haver disparat als agents rurals perquè es va quedar en blanc.
A la línia del que ja apuntava el seu advocat, Ismael Rodríguez ha assegurat davant del jutge que té un tipus d'epilèpsia que des de petit li provoca llacunes. De fet, assegura que només recorda que els agents rurals li van dir bon dia, es van identificar i van demanar que descarregués l'arma. El judici s'allargarà fins dimecres, just quan fa 2 anys d'aquest assassinat de 2 agents rurals que feien un control rutinari de caça a ASPA, al Segrià.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Hola, sóc Dani Pedrosa. He fet moltes voltes al circuit de Barcelona-Catalunya, però mai per una bona causa com aquesta.
Parlo del Mouta, la cursa solidària que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple, el pròxim 27 de gener. Aquest cop aparcaré la moto i decidiré si fer-la corrents, en bici, en patins o en patinet elèctric. Apunta-t'hi a mouta.fem.es.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I un dia més continuem parlant de les mobilitzacions dels taxistes a Barcelona. Avui, 5è dia de vaga del sector del taxi, Helena.
Així és, els taxistes han realitzat una marxa a peu des de plaça Catalunya fins a la seu del Departament de Territori, a l'Avinguda Josep Tarradellas, on aquesta tarda s'han de reunir representants dels taxistes amb el govern i l'àrea metropolitana de Barcelona. El sector reclama a la Generalitat que augmenti el temps de precontractació dels vehicles de lloguer amb conductor, els anomenats BTC. El govern ha proposat que la contractació d'Uber o Cabify es faci amb 15 minuts d'antelació, però els taxistes reclamen que siguin 12 hores d'antelació. El president de l'agrupació Taxi Companys, Luis López, avisa que si no s'arriba a un acord, incrementaran les protestes.
Seguimos hasta lo que haga falta. Es que nosotros, si no hay acuerdo, estamos muertos, el sector del taxi está muerto. Con lo cual nos da igual morir dentro de 3 meses que morir ahora. O sea, vamos a ir a por todas.
Per la seva banda, els vehicles BTC segueixen ocupant 4 carrils de l'Avinguda Diagonal.
I l'alcaldessa de Colau demana als taxistes que no col·lapsin la ciutat.
L'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que entén les protestes dels taxistes, però els demana que no paralitzin la ciutat. Colau també s'ha mostrat crítica amb el conseller Damià Calvet. Són declaracions a TV3.
Entenc que els taxistes mantinguin una presència simbòlica de protesta al carrer, però no entenc que paralitzin i col·lapsin la ciutat. Jo no entenc per què el conseller divendres va sortir amb un anunci que ell sabia perfectament que generaria una gran polèmica i que incendiaria el sector del taxi. No entenc per què ha actuat d'aquesta manera. En tot cas, crec que estem a temps de reconduir, que hi ha una taula oberta de negociació que es reunirà aquesta tarda i jo demano a totes les parts que hi hagi sentit comú, que hi hagi bona voluntat.
Colau també ha assegurat que comparteix bona part de les demandes dels taxistes.
I Esquerra Republicana diu que respecta la decisió de Carles Puigdemont de portar la taula del Parlament al Tribunal Constitucional.
La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha assegurat en roda de premsa que el partit respecta totalment la decisió de l'expresident d'interposar un recurs a l'acord de la mesa entre els republicans i el PSC units per tombar la delegació de vot dels diputats suspesos de Junts per Catalunya. Tot i això, Vilalta assegura que no se'ls va avisar d'aquesta presentació, tal com assegurava Puigdemont.
Puigdemont.
Nosaltres no n'hem tingut constància fins que ja s'ha presentat, però reitero que des d'Esquerra Republicana respectem aquesta decisió del president Puigdemont. Si creu que és la millor manera, el fet d'anar al Tribunal Constitucional espanyol aportant una decisió de la Mesa del Parlament per tal de defensar els seus drets.
Des de Junts per Catalunya han volgut aclarir que aquest recurs no és un atac contra Esquerra, sinó que és un pas per seguir apel·lant la justícia internacional.
I sobre l'1 d'octubre, us hem de dir que la sala del Tribunal Suprem, que jutjarà aquests fets, ha desestimat els recursos de súplica que havien interposat Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i també Santi Vidal contra la interlocutòria del 27 de desembre, on va confirmar la seva competència per jutjar-los per delictes de rebel·lió i malversació de fons públics. El Suprem confirma d'aquesta manera la seva competència per jutjar els 12 processats per l'1 d'octubre i també la decisió de remetre al Tribunal de Justícia de Catalunya les actuacions contra 6 processats més, als quals la Fiscalia només ha acusat de desobediència. Els magistrats també desestimen el recurs de Vox, que precisament volia impedir que el Suprem jutgés aquesta part dels investigats a Catalunya. Josep Borrell assegura al Parlament Europeu que les imatges difoses de la violència de l'1 d'octubre eren falses.
El ministre d'Exteriors ha assegurat en una reunió del Consell de la Unió Europea que actualment és molt més fàcil difondre notícies fake i ha posat com a exemple els episodis de violència de l'1 d'octubre.
Que hackear los cerebros humanos hoy es algo tecnológicamente mucho más posible que ayer y hay que instrumentar, poner en marcha instrumentos que hagan frente a eso. He puesto ejemplos que nos han afectado directamente, como es el caso de los famosos 1000 heridos de los incidentes que se produjeron durante el referéndum ilegal en Cataluña, que luego a la hora de la verdad solamente 2 ingresaron en los hospitales.
Borrell també ha afirmat que en tot el procés català la desinformació ha jugat un paper molt important.
Sorgeixen noves dificultats en el rescat de Julen, el nen de 2 anys que va caure per un pou a Totalán, a Màlaga.
La fase més delicada és la introducció de la càpsula, per la qual baixarà l'equip de miners que ha d'excavar el túnel horitzontal que ha de conduir-los fins al punt on es trobaria el menor. Es preveu que aquests treballs durin 24 hores més, de manera que el rescat s'allargaria fins demà. Julen va caure fa 2 diumenges per un pou de 110 metres de profunditat.
Cristiano Ronaldo condemna ha anat a 23 mesos de presó i a una multa de gairebé 19 milions d'euros per haver defraudat prop de 15 milions d'euros entre els anys 2011 i 2014.
El futbolista portuguès eludirà la presó després d'haver arribat a un acord amb la Fiscalia i que ha rectificat aquest matí a l'Audiència Provincial de Madrid. Avui també s'havia de seure a la banqueta dels acusats l'exfutbolista del Real Madrid, Xavi Alonso, també acusat de frau fiscal. Finalment, la vista s'ha suspès. Alonso s'enfronta 5 anys de presó per 3 delictes contra la hisenda pública durant els exercicis de 2010, 2011 i 2012.
La contraportada.
La Viquipèdia compleix 18 anys en plena forma. Aquesta enciclopèdia en línia, que reuneix el coneixement a còpia d'acumular articles que pot escriure qualsevol usuari, ha complert la majoria d'edat conscient dels reptes de futur. Sabadell és un dels nuclis més actius en llengua catalana i compta amb una bona comunitat d'editors locals. Si navegueu per la Viquipèdia, veureu que la ciutat està molt ben explicada a través de la seva geografia, els personatges i també l'època industrial. Àlex Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. El viquipedista sabadellenc Àlex Hinojo ha explicat avui al magazín Al Matí com funciona aquesta comunitat, que només en català té gairebé 2.000 voluntaris i més de 6.000 articles publicats, i tots articles que cada dia es poden anar millorant.
Nosaltres, com a voluntaris, el que hem de facilitar és la verificabilitat de la informació, que un lector o un altre voluntari pugui traçar d'on hem tret la informació que estem afegint. No podem garantir que aquella informació sigui certa, o sigui, és allò de... Nosaltres el que fem, sempre garantint les fonts. O sigui, com els periodistes diuen, no, protegeixen, nosaltres ho hem de fer per obvietat. No podem garantir que aquella informació sigui certa. O sigui, jo això ho vaig agafar del diari. Si el diari haguessin dit una mentida, doncs a la que es detecti, un altre usuari podria arreglar aquell article.
La Viquipèdia rep mensualment entre 15 i 45 milions de visites, un fet que la converteix en la pàgina més consultada en català. El seu sistema horitzontal ha permès que la llengua catalana sigui la 20a al món amb més articles gràcies als voluntaris. Malgrat això, Hinojo reconeix que encara hi ha molts reptes per davant. Una de les xifres que ha augmentat és la presència femenina. Ara les biografies de dones són el 15%, una xifra que, malgrat semblar molt minsa, és gairebé el doble que 2016.
Doncs així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que totes aquestes informacions les podeu ampliar al portal de continguts de l'emissora. Ara arriba la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.